més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dijous 21 d'octubre del 2021, un Hotel Suís que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Han passat 6 dies des de l'últim partit contra l'Atlético Sanluqueño i encara ens queden 3 per arribar al pròxim compromís a l'Estadi Balear contra l'Atlètic Balears. Se'ns està fent una mica feixuga la setmana sense futbol i més després de la primera victòria de la temporada, però les notícies van succeint, els entrenaments també van cremant-se al Centre d'Esport Sabadell i cada cop ens anem encaminant aquesta sortida, a priori una de les més complicades de la temporada, a Palma de Mallorca. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Pau Vituri, el temps aquests dies està passant lent, però per alguns sembla que hagi passat ja molt, 31 anys, felicitats,
Gràcies, gràcies, Sergi. I felicitats per tu el dissabte, ja que estem, ja que no hi haurà
anticipades,
Hotel Suís.
Gràcies anticipades, doncs.
Ai, collita del 90, aquí a Ràdio Sabadell. Va, centrem-nos en l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Avui hi ha hagut entrenament, un entrenament més, ho dèiem, al Temple. Amb alguna novetat?
Doncs, bàsicament, estem a l'espera de Ramon Folchi i Iago Índies de si tornen ja o no. Recordem que ja fa dies que s'entrenen amb normalitat. Avui també ho han fet amb la resta del grup. I, simplement, caldrà esperar, doncs, aquesta llista de convocats d'Antonio Hidalgo a veure si tots dos ja per fi, doncs, bé, en el cas de Ramon Folchi sí que ja ha debutat amb el Centre d'Esports en partit oficial, però a veure si entren en aquesta llista de convocats contra l'Atlético Baleares. I de Diego Cavallo esperarem una mica més a comentar-ho, Pau, si et sembla.
Vinga, doncs esperarem a comentar el tema de Diego Cavallo. Intueixo que perquè avui et vols focalitzar molt en la figura del seu substitut, de Dani Sánchez, que està sent una de les revelacions en aquest inici de temporada al Sabadell.
Sí, sense cap mena de dubte. De fet, en l'últim Sabadell en joc contra el Sanluqueño, l'Adri el destacava com l'MVP del partit. L'audiència no va pensar el mateix, però sí que és veritat que al final el malagueny, estarem tots d'acord que va ser un dels homes més destacats en aquesta primera victòria arlequinada, i potser també està allò brillant força també entre tots els partits que fins ara ha jugat a l'equip d'Antonio Hidalgo. Recordem que tot just té 21 anys, és sub-23, i a priori venia per ser el suplent de Diego Cavallo, però evidentment està aprofitant, no, aquesta lesió que ha patit el salmantí, que el tenim de baixa durant les últimes setmanes, i ho està aprofitant bé. Com diem, Antonio Hidalgo, doncs, no ha tingut miraments a l'hora d'apostar per ell de titular i està complint amb escreix. D'aquesta competència, si et sembla, Pau, escoltem ja el primer fragment de Dani Sánchez. D'aquesta competència amb Diego Cavallo, que ara mateix no existeix per la lesió del salmantí, n'ha parlat Dani Sánchez, alhora que també ha explicat aquesta oportunitat que se li està oferint, de com l'està aprofitant de moment el jove lateral esquerre del Sabadell.
Y nada, creo que Diego es un pedazo lateral y estaba compitiendo con él, la desgracia que ha tenido de la lesión, y bueno, estoy entrando en el 11, creo que me encuentro bien, cada semana mejor, y al final creo que lo importante es el equipo, ¿no? Al final creo que el equipo se merecía los 3 puntos, la liberación mentalmente es increíble para todo el mundo y deseando que llegue ya al siguiente partido para conseguir los 3 puntos, ¿no?
En clau equip, també parlant Dani Sánchez en aquest cas. Al final, aquesta posició del carril esquerre, Pau, crec que ens ha donat prou bon rendiment en les últimes temporades, no?
Sí.
L'any passat Pierre Corrut va ser, per exemple, el màxim assistent. Josut Coidi, doncs, també sempre ha estat complint, no?
Tots les dos a segona divisió.
Sí, per tant, crec que aquesta posició, doncs, sempre això ha estat destacada dins l'esquema d'Antonio Hidalgo, en els 3 més recents del Sabadell. I de moment, doncs, Diego Cavallo, doncs, el que hem pogut veure, i Dani Sánchez, crec que també estan cobrint bé aquesta posició del carril esquerre. Anem a repassar res. 4 dades molt, molt ràpides de tots dos, Pau. Dani Sánchez ha estat titular en 4 partits, més pràcticament tot el del Jazeeras, que és quan es lesiona Diego Cavallo.
Sí.
Per tant, en total li surten 493 minuts. I una dada, per cert, ha jugat en tots els partits. Més o menys de titular de suplent, però Dani Sánchez ha jugat
sí,
en tots els partits.
De fet, els primers partits era acostumava a ser el primer
sí,
recanvi.
Exacte. Però com diem, en total, 493 minuts, i Diego Cavallo n'ha jugat 212, destacant, evidentment, doncs, el gol que va aconseguir al Collao, que va ser el primer del centre d'esports aquesta temporada. Si sumem tots dos, sumen 705 minuts i el màxim possible serien 720. És a dir, hi ha hagut un moment a la temporada que cap dels dos jugadors ha estat sobre el terreny de joc.
Estic pensant ja...
Són 15 minuts de més, i aquí va la pregunta per tu, a veure si te recordes. Quan van ser aquests 15 minuts que no vam tenir sobre el terreny de joc? Ni a Diego Cavallo ni a Dani Sánchez.
Intueixo que al principi de Lliga...
Va ser contra el Villarreal B, que si ho recordes...
No fa tant.
Va entrar al Chino Astals i va ocupar el carril esquerre.
És veritat.
Aquell va ser l'únic moment, allò que el Sabadell estava volcat, doncs que no vam tenir cap dels dos jugadors sobre la gespa. Però aquí,
espectacular,
Pau...
el cuida Sergi Parc. És que m'estava trencant al cap d'una... Ho he vist al guió i dic... Qui va ser?
Doncs el Chino Astals. Mira que les últimes temporades hem vist altres jugadors com Ever Pena, per exemple, ocupant aquesta posició.
Sí.
Doncs mira, en aquest
cas... Estava pensant fins i tot Oscar Rubio, Alfred Planas... Però no, és veritat, David Astals. I ara què? Quan torni Diego Cavallo, què passarà?
Clar.
Perquè aquí m'havies promès abans que alguna petita informació, no?, al voltant de Cavallo.
Sí, de moment no tindrà aquest dilema, per dir-ho així, entre cometes, Antoni Hidalgo per al partit contra l'Atlético Baleares, perquè Diego Cavallo encara està en l'última fase de la recuperació de la seva lesió, recordem, lesionat el sòlid del bessó dret, en tenia per un mes, just ara en aquest cap de setmana es compliran 4 setmanes, estarà allà, però en principi no arribarà pel partit a l'estadi Balear, així que de moment Dani Sánchez, doncs, se suposa que serà titular. Ara, quan torni Diego Cavallo, què passarà? Per tot això que diem, no? Per el bon rendiment que està oferint Dani Sánchez, ho tindrà complicat Antonio Hidalgo a l'hora d'escollir entre un i l'altre, i sobretot, Pau, evidentment, doncs, Dani Sánchez destaca molt més per la seva projecció ofensiva que no pas per la defensiva. Ha parlat Antonio Hidalgo sobre el futbolista malagueny, ho va fer la roda de premsa després de la victòria contra el Sanluqueño, i deia precisament això, que té molt potencial Dani Sánchez, però que encara se li han de corregir algunes cosetes per la seva joventut, i especialment doncs, en els seus aspectes defensius.
Dani és un jugador jove que ha de millorar molts aspectes, especialment defensius. Jo crec que jo estic bastant a sobre d'ell en aquestes situacions. És un jugador que està acostumat a jugar, era extrem pur, feia dos dies, està reconvertit, i jo crec que mica en mica es va trobar en còmode, i al final és com tot, no? Quan venen victòries i la confiança augmenta, doncs és molt millor per tots.
Entre Josu Azcoidi, Joseba Muguruza, Dani Sánchez, estem parlant de molts extrems reconvertits a laterals en els últims temps. Bé, Muguruza ja venia reconvertit.
Sí.
No és que s'hagi reconvertit aquí a Sabadell, i Dani Sánchez tres quarts del mateix. Però bé, de Dani Sánchez és cert que se li veuen moltes més virtuts ofensives i alguna mancança defensiva que s'ha de corregir amb el temps, producte d'aquesta joventut. De fet, en els últims partits tot s'ha de dir, l'equip no l'han exigit especialment en defensa. Sí que és cert doncs, que el Sanluqueño buscava molt la seva esquena, el gol del Nàstic ve per la seva banda, de fet, la centrada de Robert Simón, bé, el rival sap que a l'esquerra hi ha un lateral, un carriler molt menys experimentat que a la dreta, i això tracten també els rivals d'explotar-ho. També un fragment de Dani Sánchez parlant de les seves últimes experiències a nivell personal que no han estat fàcils.
Sí, més aviat... clar, és que recordem que Dani Sánchez, Pau, al final va ser un dels últims a arribar aquí al Sabadell, per tant tampoc ho ha tenit també una mica més complicat que altres jugadors,
sí,
no, d'entrenar dinàmica.
A més, una posició que venia molt condicionada també per aquella baixa última hora de Samu Araujo.
Clar, és que va ser això. El carril esquerre va portar molts problemes. Al final doncs van arribar pràcticament seguits Cavallo i Sánchez, i mentrestant jugava Ivan Tébar a la pretemporada. Però és que l'aspecte individual d'Ani Sánchez no ha tingut un últim any fàcil, perquè recordem que estava a l'Extremadura l'any passat pels problemes econòmics, no li van poder inscriure la fitxa a la competició. Al mercat d'hivern va ser cedit al Linares amb aquesta segona B Transformer, o digueu-li com vulgueu. Al final, Dani Sánchez només va poder jugar 9 partits amb el Linares, ara rival del Sabadell en aquesta primera ref, i per tant ha tingut un últim any complicat. I va arribar aquí amb tota la il·lusió de tornar a tenir protagonisme, i també diu amb la única intenció de formar part d'un equip que havia de lluitar per l'ascens sí o sí.
Cuando supe que ya iba a venir aquí, yo sabía que el Sabadell tenía que estar arriba, sí o sí. No era estar toda la semana pensando en eso, pero cada semana conseguí los 3 puntos. ¿Qué nos ha dado? Pues sí, pero bueno, creo que el equipo en cada partido ha demostrado que ha ido a muerte, no entraba el gol y bueno, como digo, afortunadamente ha entrado, alivio para todo y a seguir sumando.
Un Dani Sánchez que va ser un dels més destacats, ho deies abans, l'Adri el va destacar en la victòria contra el Sanluqueño. De fet, vam dir que el minut 90 estava fent una exhibició de pulmó i de dipòsit de gasolina bestial. I ara, a nivell col·lectiu una altra vegada, toca anar a un estadi, com dèiem abans, complicat, on el Sabadell es trobarà un dels equips més en forma de tota la primera ref.
Sí, sense cap mena de dubte, però clar, des del vestidor l'Aquinat, i ara també escoltarem a Dani Sánchez, el que esperen és donar continuïtat a aquesta victòria, aquesta alliberació que va significar marcar el gol i poder derrotar el Sanluqueño, per ara també encadenar un segon triomf, o com a mínim, doncs, seguir oferint bona imatge i esgarrapar alguna cosa contra l'Atlético Baleares. És veritat que aquesta victòria, doncs, possiblement ha servit per treure's aquesta espina que tenia clavada l'equip, no? Però al final, en l'aspecte mental, Dani Sánchez assegura que abans d'aquesta victòria contra el Sanluqueño, el vestidor ja estava fort.
Incluso cuando el equipo ha dos semanas consecutivas perdiendo, incluso empatando, el equipo se ha... Vaya, yo te lo digo yo que estoy dentro del vestuario, el equipo estaba muy fuerte mentalmente. Sí que es verdad que teníamos pues esas ganas de ganar, de estar feliz, de estar aliviado, sobre todo con la afición, que se sabe que sufre. Pero como te digo, al final creo que ganando, pues el equipo en la semana que viene va a ir como un cañón. Y ya te digo que no, que vamos a seguir, vamos a ir a por más, seguro.
Home de titulars, també Dani Sánchez, com un canó, anirà al centre d'esports Sabadell a l'estadi Balear per intentar aconseguir aquests 3 punts. Fem una petita pinzellada també, Parc, del Balears. Tampoc entrarem a detallar massa, a explicar massa de l'equip de Xavi Calm, perquè ara tenim per aquí l'Agustí Bernat. Però també em prometies, abans de començar, novetats al voltant de l'equip Balearico.
Sí, ja sabem que Dioni doncs, serà baixa per aquest partit per sanció, però sí que tenen alguna bona notícia. Josep Jaume, el defensa del Baleares, doncs, està tornant a entrenar amb el grup després d'una lesió al genoll que semblava molt més greu del que finalment ha estat. Ho té difícil per arribar en el partit contra el Sabadell, però com a mínim han tingut aquesta bona notícia. I després també té moltes possibilitats de tornar a la convocatòria Pau, i aquest home sí que és important en l'equip, Hugo Rodríguez, l'extrem de l'Atlético Baleares, que es va lesionar curiosament després de marcar un golaç de falta contra el Castilla, i en la celebració del gol va notar allà una punxada i es va lesionar muscularment.
Això ha passat aquí a Sabadell alguna vegada, no muscularment, però sí que recordo el cas de Pol Roger celebrant un gol, diria que contra l'Hospitalet, amb una GoPro. Es va torçar, el Roger Benet m'ho confirma des del control de so, es va torçar el turmell. Per tant, aquí també tenim algun imprevist d'aquests en el passat.
Doncs això és el que li va passar a Hugo Rodríguez, de somriure per marcar el gol contra el Castilla, després a sentir-se trist per estar unes setmanes de baixa. Veurem si arriba contra en el partit contra el Sabadell. Escoltem, si et sembla un fragment també d'un futbolista del Baleares, en aquest cas és d'un home que no ha tingut tant protagonisme aquesta temporada, del defensa Pedro Orfila, un dels veterans de l'equip, que diu que té clar que no es poden refiar del que diu actualment la classificació i parla així del Sabadell.
A priori es uno de los favoritos, recién descendido de segunda, tiene muchos partidos empatados, que es un equipo rocoso, difícil de batir y un equipo que le gusta llevar la iniciativa de los partidos. Como te digo, al final es un equipo de los que tiene que estar arriba, muy buen equipo individualmente, como equipo también seguramente que es mejor de lo que marca la clasificación, porque cuando empatas muchos que haces muchas cosas bien, aunque les está costando quizás ser más contundentes en área rival, pero bueno, va a ser un partido muy complicado.
Un partit complicat, pronostiquen també des de... Anava a dir som malferit, no, des de l'estadi Balear, aquest nou terreny de joc de l'Atlètic Balears. Avui, per cert, dijous, per tant, Sergi, àrbitre.
Sí, el murcià Juan Antonio Campos Salinas serà l'encarregat de xiular aquest enfrontament, 8 temporades a la categoria de bronze.
T'he de dir que no el tenia massa controlat, però hi ha precedents.
Sí, 2 precedents amb el centre d'esports, derrota al camp de l'Atlético Levante l'any 2015 per 1-0 amb expulsió de Marc Fernández. El Sabadell en aquell cas no es va quedar amb 10 jugadors perquè Marc Fernández estava a la banqueta, va ser per protestar una jugada que demanava en penal des de la banqueta del llavors equip entrenat per Miguel Álvarez, però bé, en tot cas va acabar amb derrota. i després l'any 2018 un empat al camp de l'Alcoyano. Per tant, cap victòria del Sabadell, però no creguis que amb l'Atlético Baleares li ha anat molt millor en aquest cas el conjunt balearico, perquè tot just ha guanyat un cop en els 7 partits que li ha arbitrat al Murcia.
Doncs tercer precedent amb el Centre d'Esport Sabadell, tots tres a domicili, primer amb Miguel Álvarez, després amb Toni Saligrat i ara amb Antonio Hidalgo. I ho rematem amb l'àmbit social, perquè ahir l'Adri, de fet, començava a l'Hotel Suís parlant d'aquest acord històric entre el Centre d'Esport Sabadell i la Cambra de Comerç per llançar aquest estudi sobre l'impacte socioeconòmic del club, directe i indirecte, al territori. Avui podem escoltar, o si més no, tenim algun detallet més al voltant d'aquesta qüestió, amb fragments de veu del president Esteve Calzada.
Sí, d'aquesta compareixença del màxim mandatari arlequinat. D'entrada, recordant com s'ha treballat des del club per enfortir el vincle amb la ciutat i com d'important és que tots els col·lectius remin en la mateixa direcció.
En aquesta fase de posar-nos al servei de la ciutat, no al revés, doncs hem fet 50.000 coses. I totes elles sense tenir un retorn immediat directe, però amb aquesta obsessió de que els clubs de la ciutat, les institucions de la ciutat, els diferents col·lectius de la ciutat s'identifiquin amb el club i anem tots a una, perquè realment en el que és el món del futbol, tot i que hi ha també altres clubs de futbol, no hi ha cap dubte de que el Centre d'Esport Sabadell és l'entitat de futbol més important de la ciutat i, per tant, com deies, és important que estem tots junts, que anem a una amb tots els diferents col·lectius.
Calzada, doncs, apel·lant de nou a aquest tracte tornarem, i també assegura que si tots van a una al final serà un win-win, no?, per totes les parts, més impacte per la ciutat i més impacte pel club. I, de fet, Calzada ha quantificat econòmicament la mitjana del que aporten els patrocinadors de la ciutat, ja sigui en pagaments o serveis, i creu que si se segueix creixent les xifres aniran en la mateixa línia.
Si tots junts treballem de la mà, tenim una oportunitat, com dic, històrica. Tots sabem molt bé que Sabadell és una ciutat forta a nivell de teixit empresarial i que, per tant, això representa una oportunitat de continuar creixent i fer pujar, doncs, aquest promig que tenim ara de 11.000 euros per cadascun, és el promig, de patrocinadors de la ciutat, dels quals un bon percentatge de l'import és perquè tenim doncs, acords que utilitzem doncs, algun dels seus serveis.
Doncs aquesta xifra, Sergi, que quantificava 11.000 euros el president Esteve Calzada.
Sí, ja sigui en pagaments o en serveis, com deia, de patrocinadors de la ciutat, doncs evidentment si la cosa va creixent més, doncs aleshores aquesta xifra mitjana doncs podria augmentar. Recordem, Pau, que aquest estudi amb la Cambra de Comerç es presentarà en les pròximes setmanes als mitjans, però de moment ja coneixem alguns detallets.
Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Pau Vituri.
Anem a parlar de l'Atlètic Balears amb l'Agustí Bernat. In the sky and fire in the air, desire burns between them. Som-hi, que el tenim ja aquí, estava esperant a l'estudi. Què tal, Agustí, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Molt bé, amb ganes d'aquest partit amb un dels rivals potents de la categoria.
Bé la veu, no, per cert, que has tingut algun partit incident aquí ara fa uns minuts. Partidàs, perquè si ara fa unes setmanes parlàvem del Villarreal B, ara toca parlar d'un altre dels candidats a estar a dalt a la primera ref, un dels equips que ha guanyat la segona divisió B en els últims anys, però que no ha estat capaç de pujar encara recentment, insisteixo, a la categoria de plata del futbol espanyol. Però comencem precisament per això, no?, parlant de les xifres d'aquest Atlètic Balears, que conviden a pensar que estarà a dalt a final de temporada.
Sí, i a més trobem que el denominador comú de tots aquests equips, Villarreal B, Atlètic Balears, del Nàstic de Tarragona, també, per exemple, és que tenen aquest bloc consolidat, que la plantilla ja ve formada d'altres temporades i s'han anat afegint peces de molta qualitat, la més important, per exemple, Dioni, i que també tenen les idees molt clares. Allà l'Estadi Balears juguen un 4-4-2 i tenen un dels atacs més explosius de la categoria. No són els segons classificats per casualitat, i és que a més són el tercer equip més golejador, juntament amb un treball defensiu molt bo. Han encaixat 7 gols en 8 partits i han deixat la porteria a 0 en 3 ocasions, o sigui, demostren que és un equip d'aquests a tenir en compte.
I el que espanta són els gols a favor.
Sí, és que, clar, estem parlant que hi ha, primer de tot, 8 golejadors diferents a casa, i només han queixat 2 gols a l'Estadi Balear, que és una xifra molt important. I clar, penses en els noms i dius, bueno, no està Dioni, però Manel Martínez, Vinicius Tanque, Hugo Rodríguez, Canario, José Fran, hi ha moltíssims noms, Armando Sassoua, per exemple.
Armando Sassoua, que també, sí.
Hi ha gent de moltíssima qualitat i, clar, porten 14 gols a favor pels 3 del Sabadell. La dada és molt impactant, però sí que és veritat que, a més, estan invictes, que juntament amb el Villarreal B són els dos únics del grup que ho han aconseguit fins ara.
I a casa també tenen una dada brutal.
Sí, tot i que l'any passat es van haver de classificar per aquesta primera FEF fent la fase aquesta intermitja, no van disputar la classificació pels play-offs, ningú guanya a l'Estadi Balear des del 13 de desembre del 2020, quan el Sanse va guanyar allà per 0-1 amb gol de Félix Ofoye. Sí que és veritat que al Sabadell se li ha donat bastant bé jugar a l'Estadi Balear i que, de fet, un dels últims precedents va guanyar allà l'any que el Balears guanya la Lliga i el Sabadell s'acaba salvant a Olot.
Era Son Malferit, no era l'Estadi Balear, però sí que és veritat, i demà ho comentarem amb les estadístiques, i ho dèiem l'altre dia, que en l'antic Estadi Balear... Bé, l'antic. En el mateix Estadi Balear, sense remodelar, el Sabadell només havia perdut un cop a l'any 63. Per tant, els precedents allà són molt bons contra l'Atlètic Balears.
Sí, es donen bastant bé. A més, un Atlètic Balears, que dèiem, és la plantilla també més veterana de la categoria, i Xavi Calm, l'entrenador, només ha utilitzat 3 jugadors sub 23. El Sabadell, per exemple, ja n'ha alineat a 5. O sigui que també és veritat que aquesta veterania es nota, i una mica aquest bloc de jugadors que estan allà entre poder arribar al futbol professional si se'ls dona una bona temporada, alguns que venen d'haver estat al futbol professional i tenen molt nivell, i algun que d'altre més jove, però no és la tònica habitual en aquest Atlètic Balears.
Doncs un Atlètic Balears, a més, amb un segell català. Això també ho hem comentat més d'una vegada aquí a Ràdio Sabadell. Xavi Calm, bon amic d'aquesta casa, castellarenc, ex del Centre d'Esport Sabadell. Jordi Roger, ex del Cornellà, entre d'altres, també de la Balona, per cert, i ara secretari tècnic del conjunt Balearico. De fet, ha passat per algun partit a la Nova Creu Alta, també, l'hem vist a la grada, però està sent la dupla d'èxit, no?, en els últims temps.
Sí, és una dupla curiosa, perquè va funcionar molt bé a Cornellà. Quan Jordi Roger marxa per anar al Linense i agafa el projecte Xavi Calm, i també l'aconsegueix posar al play-off, per tant, destacar que tots dos havien fet grans coses al Cornellà. Sí que és veritat que després Jordi Roger ha intentat volar més per lliure i no li ha acabat de funcionar bé les coses. L'Atlètic Balears va estar l'any passat durant 17 partits, però va acabar sent rescindit del seu càrrec, tot i que posteriorment va acabar també sent novament contractat com a secretari tècnic. I clar, aquí la clau és la de Xavi Calm, que, com deia, és de Castellà del Vallès, és d'aquí al costat, que va dirigir el juvenil del Sabadell la temporada 12-13, i que quan va aterrar al Cornellà va tenir un ascens meteòric, pràcticament, com a segon entrenador, després com a primer entrenador. Va arribar al Birmingham City, va anar a la Championship anglesa, on va formar part del cos tècnic de Pep Clotet, i també va dirigir l'equip Sub-23, i després, la temporada passada, era el segon de Jordi Roger, repetint aquella fórmula que havia funcionat tan bé, però amb l'acomiadament de Roger, entra Xavi Calm a la banqueta de l'Atlètic Balears, i des de llavors se li ha anat bastant bé, va portar l'equip a la primera RFEF, i ara són aquesta dupla que deies ara, d'entrenador i secretari tècnic. L'altre dia, per exemple, teníem a Jordi Roger presenciant el partit del Centre Esport Sabadell, i és una fórmula que per ara està donant bons èxits a un Atlètic Balears que al final l'objectiu que té ve a ser pujar perquè ha guanyat lligues, ha jugat play-offs, però seria que està resistint aquest ascens.
Has parlat del Cornellà. Molt em temo que ni l'un ni l'altre han perdut contra el Centre d'Esport Sabadell, sabent que nosaltres no hem guanyat mai al Cornellà.
Sí, és una d'aquestes dades que és veritat que al Sabadell se li ha donat prou bé l'Atlètic Balears al llarg de la història, però se li ha donat malament tant al secretari tècnic com a l'entrenador de l'Atlètic Balears actual. Per tant, si ens hem de mullar, potser l'empat seria el resultat que mantindria les dues estadístiques. Tot i que...
No seria dolent, eh?
No seria dolent, però tal com està la classificació, potser començar a sumar
sí,
de 3
sí,
en 3...
Sí, i s'ha de retallar rivals a priori directes.
Sí, perquè és que de fet és això, mentre l'objectiu del play-off no canvi, l'Atlètic Balears serà un d'aquests rivals directes, un Atlètic Balears que a més comparteix amb el Sabadell a l'haver format aquell play-off de 16 d'Andalusia.
A més, ho deies tu abans... Anava com a... Bé, parlaves de l'any anterior, el de la salvació d'Olot, que l'Atlètic Balears doncs, també va fer un gran any, però és que el Playoff Express de Marbella anava com a campió, per tant només havia de superar, només havia de guanyar un partit per sí. Pujar a... a segona divisió.
Exacte, anava com a campió. D'aquella plantilla encara hi queden jugadors, hi queda Xavi Ginard, Pedro Orfila, Luca Ferroni, Armando Sashoua i Canario, tot i que Canario no va jugar aquella temporada perquè va tenir una lesió de lligaments.
Per cert, deixa'm dir, Agustí, simplement per puntualitzar, si algú va despistat, no anava aquell any al grup del Centre d'Esports Sabadell. Jugava amb els madrilenys, entre d'altres, que el Castellón va ser l'equip que va pujar, o va ser campió del grup del Sabadell aquella temporada.
Sí, que de fet del grup de l'Atlètic Balears va sortir el primer rival del Sabadell al playoff, que va ser aquell Atlético de Madrid B, que havia quedat tercer. El segon va ser l'Ibiza, que de fet sumava més punts que alguns campions de grup i va demanar a l'acabar la Lliga pujar directament, però no els hi van permetre. I al final l'Atlètic Balears va anar com a campió, li va tocar el Cartagena, i es va trobar en un d'aquells partits, igual que el del Castellón, on òbviament tothom sabia que hi havia moltíssim a perdre i encara més a guanyar, i per tant van anar amb la por del partit, va ser un 0-0, es decideix als penals, i allà hi ha una de les grans històries. Dèiem, Xavi Ginard es manté a la plantilla, és el segon porter aquesta temporada, minut 119 de la tanda de penals, i Manix Mandiola, l'entrenador del Balears, demana un canvi, treu a Manu Herrera de la porteria i posa a Xavi Ginard, exporter del Sabadell la temporada 2009-2010, perquè disputi la tanda de penals.
No acostuma a sortir bé, això.
Sí, és la jugada, la jugada de Tim Krul al Mundial de Brasil amb Holanda.
Més recentment recordo Kepa, també amb el Chelsea. En els últims temps no ha acostumat a sortir bé. Tampoc va sortir bé, llavors.
I aquell dia no va sortir bé. De fet, Marc Martínez ho va aturar. Es va fer molt popular un vídeo del Cartagena dient «Lo pares, Marc, lo pares», i va acabar aturant el penal decisiu. No ha sortit bé aquella jugada, però bueno, és un d'aquests futbolistes en passat i que comparteix aquest record d'haver estat a Andalusia. Sí que és veritat que, a més, aquesta pretemporada van anar a fer l'estada pretemporada allà a Màlaga, i algun dels jugadors els hi preguntaven quin record et portarà aquest partit o a l'estar a Màlaga, i bueno, ells deien, és part del passat, ara hem d'anar a una nova temporada. Un d'aquells homes era Luca Ferrone, que també havia estat. I clar, després hi ha el cas d'Armando Sashoua, destacàvem com un dels futbolistes més potencial de l'equip, un jugador jove, de mare veneçolana, i que va coincidir amb el seu germà. Aquella temporada el que havia jugat era Samuel Sashoua, tot i que no molt, i al final és una d'aquelles històries que dius, dos germans del Tottenham que acaben a l'Atlètic Balears, ara un és al Tenerife, l'altre segueix a l'Atlètic Balears, ha marcat un gol, de fet li va donar l'altre dia la victòria a l'Atlètic Balears davant el Costa Brava, i estem trobant-nos amb això, amb una parella de germans que està ben recordada allà a Son Malferit i també a l'Estadi Balear, i que ve de fer una bona temporada, i aquest any titular per ara indiscutible, i que pot donar un bon nivell.
I l'últim protagonista d'aquell playoff?
Sí, és el que se'l va perdre, de fet, Canario, que aquella temporada no va jugar, perquè després d'haver fet un any espectacular i quedar-se a les portes de l'ascens, es trenca el genoll a pretemporada, no pot jugar en tot l'any, l'aturada de la pandèmia tampoc li dona molta continuïtat, és com el cas d'Antonio Romero, per exemple, que es lesionen a la pretemporada i ja no arriben a jugar, però sí que és veritat que era un jugador que es va guanyar l'estima de l'afició, que després d'un any i quatre mesos, el gener de l'any passat, torna a jugar, perquè no li havien fet fitxa a principi de temporada, i és un d'aquests futbolistes que s'estimen molt. A l'Estadi Balear, de fet, l'afició de l'Atlètic Balears acostuma a tractar molt bé els futbolistes que es guanyen aquest apreci, i Canario és un d'ells, és un extrem molt perillós, va marcar un doblet res més començar la Lliga, i és una d'aquestes amenaces que davant la baixa de Dioni no és allò de dir que amb altres equips que si falta un podem anar més tranquils, no. Si falta Dioni tens una mitja dotzena de jugadors que poden donar molt i molt perill.
No hi era el playoff express, però ara que esmentaves la baixa de Dioni, la principal amenaça de l'Atlètic Balears aquest diumenge en punta d'atac serà Vinícius Tanque, un dels homes més cotitzats a l'estiu, l'ex del Cartagena. I m'has d'explicar la relació, perquè jo no la sé, i mira que ara ja no tant, però abans escoltava el programa, amb La Vida Moderna.
Sí, és, bueno, La Vida Moderna, per qui no ho sàpiga, és un programa presentat per David Broncano a la cadena SER, que porta fent molts anys amb Ignatius i amb Keke, i que bàsicament, bé, es dediquen a fer humor, fan de tot una mica, i la broma la feien molt amb Vinícius Júnior, amb el futbolista del Madrid. Total, que hi ha un moment en el qual, durant la pandèmia, descobreixen que Vinícius Tanque juga al Cartagena, i aquesta és la reacció que tenen durant el programa.
¿Habéis visto que el Cartagena, club de fútbol,
sí,
ha fichado a Vinícius Tanque?
Mm. ¿Vinícius Tanque?
¿No lo habéis visto?
Es como el Patú.
Es un otro jugador brasileño que se llama de nombre Vinícius, como Vinícius, pero el segundo nombre es Tanque.
Clar, i estem parlant que la vida moderna, a part de ser un programa de ràdio de culte, va crear un país, que era Moderdònia,
sí,
que és un fenomen que es va viralitzar tant que, per posar un exemple, Víctor Horta, el director esportiu del Leeds United, va celebrar l'ascens del Leeds United a la Premier amb una bandera de Moderdònia,
sí,
que la gent es va quedar molt boja allà al Regne Unit perquè no sabien d'on venia.
Una però, bandera rosa amb una M, bàsicament.
Sí, sí, bàsicament.
Amb una franja blanca, però vindria a ser això.
És un país... podríem dir fictici, tot i que en els cors dels oients de la vida moderna, jo em considero un d'ells, és un país reconegut com tots altres, però clar, la cosa no acaba aquí. Es parla de Vinicius Tanque, però es comença a fer una mica de fenomen, i de fet es va parlar, perquè la vida moderna són accionistes del Real Murcia, també són un programa de ràdio, i es va arribar a valorar la possibilitat de pagar la seva clàusula per incorporar-lo.
Está subiendo, ¿eh?
¿Te pone valor de mercado?
Sí, 150.000 euros a día de hoy.
¿Pero Vinicius Tanque? ¿El traspaso?
El traspaso.
Hostia, eso lo podemos comprar. Pues lo ponemos, ¿sí? Claro.
¿Estás diciendo que compremos nosotros a Vinicius Tanque?
Toma. O sea, que le, no, que le, que le, o sea, si le, vamos a ver, si pagamos ese dinero, ¿qué implica? Poseemos a Vinicius Tanque.
Claro, para jugar aquí, para que, pa que dé toques.
No, no en tenia constància, em sembla absolutament brutal. Només faltaria, tal com estan també allà al Múrcia, al Real Múrcia, que acabés allà Vinicius Tanque.
És una autèntica institució. A més, com jugava al Cartagena, ells
sí, sí,
sí, pensaven, deien, bueno, és
bon,
de la regió de Múrcia,
bon
que al
destí,
final
eh?
És estimat per tots. Però clar, vol dir, no ens enfrontem a l'Atlètic Balears, ens enfrontem a una institució de Moderdònia, però ara el més important, Vinicius Tanque ha arribat a estar en directe a la vida moderna.
Home,
ha arribat a parlar amb tots els membres del programa i, de fet, ha arribat a corejar el seu nom en directe durant un dels programes.
Buenos días.
Pero Vinicius, Vinicius, cántalo tú también.
Sí, 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 vamos, vamos. Venga,
venga,
vamos.
Los cuatro. Vinicius Tanque.
Em sembla absolutament brutal.
Sí, és
brutal.
És el meu jugador preferit.
I random, també t'ho
sí,
he de
dir. Sí, és el meu jugador preferit de la categoria. I mira que tenim a Guiza, tenim jugadors de molta qualitat, a Sabell tenim gent molt bona. Però és que, clar, davant l'absència de Dioni, tens Vinicius Tanque, tens Manuel Martínez, tens molta gent, però és que tens Moderdoni al davant. O sigui, no estàs parlant d'un partit
tens normal. Tens un país al darrere.
No sabem quina pot ser la conseqüència. Un hat-trick de Vinicius Tanque pot fer que dilluns obri la cadena a ser amb una autèntica festa, o al revés, una golejada en contra pot fer que hi hagi un enterro a la cadena a ser. Esperem que sigui el segon, però el que està clar és que a Vinicius Tanque s'ha de seguir mirant de ben a prop. Veurem a la segona volta què ha passat, si s'ha pagat la seva clàusula, si no s'ha pagat, si ha tornat a la vida moderna, això sí que ho haurem d'actualitzar. Però està clar, que ens enfrontem a molt més que un davanter.
Adrián Arroyo suggereix, avui està d'espectador, que Ignatius Ferrai li llepi el mugró a Vinicius Tanque. Va, ho rematem aquí avui. Agustí Bernat, gràcies, un plaer.
Adéu, que vagi bé.
Com cada dijous, algun divendres també puntualment. Anem a publicitat.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 21 d'octubre del 2021 amb el Roger Benet a les vies de so. Hem de parlar ara de waterpolo perquè el Natació Sabadell de waterpolo femení s'ha situat com a co-líder de la divisió d'honor empatat a 6 punts amb el Mataró. Ahir a la nit l'equip de David Palma es va posar al dia a la competició domèstica superant el Mediterrani per 13-8 en el partit ajornat, si recordeu, de la primera data del calendari. Una setmana abans, els dos equips, per cert, s'havien vist ja les cares en un amistós on va destacar el joc dur de les barcelonines. Ahir, les del barri de Sants també van plantejar un partit molt físic. El tècnic de l'Astralpool, David Palma, destaca el nivell d'aquest medi.
El medi aquesta temporada penso que ha donat un saltet mantenint a la boia holandesa, la Iris Wolf, i reforçant molt bé la porteria amb la Debbie, no? La portera també de la selecció holandesa. És un equip que treballa sempre molt bé, fa un waterpolo molt al límit, agafa molt, són molt dures i és un equip que t'obliga a treballar molt, ja sabíem que seria complicat. Nosaltres teníem ganes després de la Supercopa i de Saragossa, que no vam fer un gran partit tampoc, tot i que anàvem jugadores joves. Faltava, teníem ganes d'un bon partit en defensa, encaixar pocs gols i amb molta aportació de moltes jugadores. La veritat que content.
Ahir van destacar amb 3 gols la neerlandesa Marche Keuning o la jove Nona Pérez, que tornava després de l'or al Mundial Júnior. Però, després de l'enfrontament jugat a Can Llong, l'Adriana Arroyo va conversar uns minuts amb l'esquerrana Judit Forca, autora ahir de 4 dianes.
Victòria de l'Astralpool, Natació Sabadell de waterpolo femení per 13-8 en un partit que s'ha acabat de trencar amb el 4-1 de parcial del tercer període. Fins aleshores, com era d'esperar i de preveure, el Mediterrani ha venut cara a la derrota en distàncies curtes en els dos primers quarts. Estic al costat de la màxima golejadora i de la anomenada millor del partit, Judit Forca, autora de 4 gols. Judit, què tal, com estàs?
Hola, bona nit. Molt bé, la veritat és que estem molt contentes. Sabíem que era un partit molt difícil i al final l'hem tret.
Sempre sabem que quan el Mediterrani està al davant el panorama serà d'aquells complicadors, potser no l'equip top de la Lliga, però sí dels que sempre venen molt, molt, molt cara a la derrota.
Sí, la veritat és que el medi aquest any també s'ha reforçat a la porteria i algunes jugadores i sabíem que era un partit molt difícil i quan el medi es posa per davant és molt difícil treure el partit, però al final hem ajustat algunes cosetes i l'hem pogut treure.
En el teu cas particular, 4 gols amb aquesta esquerra d'or que tens, però al final, entre tu, la Nona, la Marche, bon capítol golejador el que heu fet les tres.
Sí, la veritat és que ara quan ja ha arribat també la Nona del Mundial i ens anem ajustant, falta encara la Magui, però poquet a poquet és un equip que té algunes jugadores noves i ens hem d'adaptar una mica, però que donarem una mica de guerra aquest any.
S'ha notat el paper de la Nona, amb lo jove que arriba a ser i com aporta l'equip també.
Sí, està clar que la Nona és una peça important a l'equip i s'ha demostrat avui que la necessitem i que per nosaltres és una peça clau, sí.
Vau perdre la Supercopa contra el Mataró, avui teníeu aquest partit contra el Medi, un inici trampa, no?, precisament per les absències que comentaves abans d'aquest inici, d'aquesta arrencada de temporada.
Sí, bueno, vam arrencar el partit de Mataró que el vam perdre, però bueno, que això no vol dir res, que la temporada és molt llarga i que tenim moltes ganes, som un equip, com dic, una mica nou i que anirem a per totes.
Ho deia perquè ara el calendari fa una mica de baixada, una mica de descans, no? Que per una banda suposo que s'agraeix precisament per acabar d'enllestir l'engranatge que deies, però potser si hagués estat a la inversa era millor, no?
Sí, la veritat és que, com hem dit, falta la màgia encara, però bueno, això ens servirà per seguir entrenant i ajustant aquestes cosetes que encara ens falten.
Judit, enhorabona i sort de cara al que queda temporada.
Moltes gràcies.
I ahir també l'Astralpool masculí es va situar com a co-líder provisional de la divisió d'honor, empatat a punts amb el Barceloneta. L'equip de Quim Colet va superar l'Echeide per 4-9 en partit avançat de la quarta jornada. Amb 3 dianes, el bielorrus Costa Berka va tornar a ser, de fet, el màxim golejador d'un duel on el Natació Sabadell va deixar l'equip tinerfeny a 0 punts, 0 gols durant la primera meitat. Al final van aconseguir maquillar, en certa manera, una mica aquest marcador. El pròxim compromís per l'Astralpool serà ja l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, on, per cert, s'ha conegut aquest mateix migdia el rival dels de Quim Colet. Serà el Rari Nantes Savona italià. Si recordeu, el mateix rival que es va enfrontar a la final de l'Eurocup a l'Astralpool la temporada 2011-2012 amb Gavi Hernández a la banqueta. Aquella final que va perdre el club, tot i guanyar 8-6 la tornada. Disputada a Can Llong. La setmana que ve en parlarem extensament també de, i recordarem aquest precedent. Recordeu dates, 27 d'octubre, dimecres de la setmana que ve, l'anada, el partit d'anada de quarts de final a casa, a Can Llong. La tornada a Terres Genoveses, a Savona, serà el dia 10 de novembre. Fem ara un cop d'ull ràpid a la segona B de futbol sala perquè dels tres equips sabadellencs de la categoria només l'Escola Pia jugarà aquest dissabte. A les 6, en l'horari habitual de Can Colapi, els de Pedro Donoso afronten un test d'altura amb la visita d'una Aliança Mataró que posarà a prova el bon moment dels locals. Recordem que la Pia ha encadenat dues victòries consecutives i se situa amb 7 punts a la classificació, el millor dels equips de la ciutat, però enfront hi haurà un conjunt al maresmenc que només ha perdut un partit, que ha guanyat els altres quatre i que ve de tombar un altre candidat a l'ascens, com és el Barceloneta, per 4-0. I per afegir-hi una mica de picant, el Mataró va ser l'equip que la temporada passada, recordeu, va deixar els Escolapis sense Copa del Rei en l'última jornada de Lliga. Això no obliden pas el carrer Garcilaso, com reconeix el jugador Lenny Ramos.
La verdad que fue el empate fue bastante duro a falta de 20 segundos. Salimos a ganar, a por los tres puntos y ya está, y a dejar el pasado olvidado.
Diumenge al migdia serà el torn del Natació Sabadell i de l'Amics del Pou Insercat Escorial. A les 12, els nedadors visiten el Segorbe castellonenc. Per tant, els de Borja Burgos hauran de matinar per disputar un enfrontament amb relatives urgències pel club, que viatjarà amb molts dubtes després de sumar tot just un punt dels últims 9. Pepe Font, un dels home gol de l'equip, espera un duel exigent, tot i les baixes que ha patit el rival respecte al curs passat.
Està la nostra situació. Crec que van deixar escapar el Titi, que és un bon jugador de segona B, i crec que serà molt dur el partit. Ells també jugaran amb això, amb el que diem, a les 12 del migdia, a casa seva, amb la seva gent, i serà un partit rocós.
I a dos quarts d'una sonarà el xiulet inicial al pavelló del nord en el partit entre l'Escorial i el Ripollet, amb els dels Marinals encara buscant sumar els primers punts de la temporada. Jugant a casa i contra un equip que també se situa a la part baixa, els de Francis Barragán esperen que la sisena sigui la bona per estrenar aquest caseller. Des del vestidor de l'Amics del Pou, tot i aquesta complicada situació, mantenen la calma, o així, si més no, ho demana, com a mínim un dels fitxatges d'aquest estiu, Gerard González.
És complicat i costa molt, però bueno, si guanyem a Ripo i després anem a Mataró, que Mataró, ja que ser realista, serà, vamos, una odissea, però bueno, escolta, anem a guanyar, tio, això que ningú té cap dubte. Si guanyem aquests dos partits que ens venen, sortim fora. Però clar, vull dir, és complicat, però bueno, és la realitat també, queda moltíssim, tio. Estem recuperant jugadors, aquesta setmana ens ve Aaron, que estava sancionat, Cinto està ja recuperat.
En el mateix escenari, però en aquest cas dissabte a 6:15 de la tarda i a tercera divisió, el grup Zarraona rebrà el Gràcia Futbol Sala en un xoc entre dos equips que només han pogut sumar 3 punts de 9 possibles fins al moment.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I ara parlem de tenis taula perquè el primer equip de masculí del Club Natació Sabadell s'estrenava el cap de setmana passat a Divisió d'Honor després de comprar una de les places disponibles i ho feia amb una clara derrota a Calella. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
Els nedadors van caure derrotats contra el Termotur Calella per un contundent resultat de 5-1 en estrena al subgrup 2A de Divisió d'Honor. Les coses no van començar bé per al conjunt sabadellenc, que no es va poder imposar en cap dels quatre primers enfrontaments. En el cinquè partit va arribar el primer punt, però no va ser suficient per a remuntar el marcador. Ivan Ruiz, guanyador d'aquest punt, explica com han estat les seves sensacions en aquest retorn de la competició.
Este domingo hemos empezado la Liga de División de Honor masculina con una derrota ante un rival muy duro como era el Termotur Calella, con tres jugadores de mucho nivel. Y fue un primer partido en el que estábamos un poco nerviosos los tres jugadores del Club Natación, porque veníamos de unos meses de parón de competiciones y sobre todo porque venimos de una temporada atípica como fue la temporada pasada, de una liga irregular.
L'equip intentarà millorar sensacions en la següent jornada, amb l'objectiu d'aconseguir victòries per a poder mantenir la categoria.
Esta semana esperamos en casa al Somatic Badalona, que es un equipo muy fuerte, que viene de ganar un primer partido 6-0 y esperamos firmar la primera victoria de la temporada, cosa que nos dará mucha confianza y positivismo para los próximos partidos.
Aquest partit contra el Sosmàtic Badalona serà aquest dissabte a 4:45 a Can Llong.
I un partit que serà especial perquè suposarà el retorn a la ciutat d'un dels millors palistes que ha tingut Sabadell en l'última dècada, en els últims temps. Ex de Falcons i del club, Ferran Brugada. És un reportatge que us hem preparat amb la veu de la Mireia Sanz.
Va ser una mica de sorpresa perquè, bueno, en principi no comptava en que aquest any ens retrobaríem, no? Llavors, doncs, bueno, era un retrobament perquè en algun moment tenia que tornar a jugar contra els de Badet, però no esperava que fos tan aviat. I, a més, a la segona jornada i a casa, al Sabadell. O sigui, vull dir que fa pràcticament 4 dies estava jo jugant allà de local. I sí, és un retrobament com tot sit especial i aquí, molt més tracós del que jo hagués esperat.
Són les paraules de Ferran Brugada Bellsolà, un dels millors jugadors de tenis taula que ha donat la ciutat de Sabadell en els últims temps. Després de 4 temporades defensant els colors del Club Natació Sabadell, el palista de 30 anys va decidir fer un tomb a la seva carrera el passat 3 d'agost, signant pel Sosmàtic Badalona. Capricis del destí, entre la plaça que va comprar l'entitat nedadora per seguir a Divisió d'Honor i el fet de quedar enquadrats amb els badalonins en el seu grup 2A, el seu retorn es produirà ben aviat en aquesta segona jornada. El motiu del seu adeu a l'estiu no va ser un altre que fer un canvi d'aires.
Em va motivar, és una cosa que potser els últims anys estava en una situació ja molt apagada, molt jugant per inèrcia, quasi, sense una clara motivació. Doncs mira, la veritat és que no. Experiència nova, un lloc nou, coneixes nova gent i mira, aquesta trajectòria activa, no? Aquesta espurna d'intentar agradar, d'intentar pues, sentir-te pues, professional. No?
La seva amistat amb el palista badaloní Pere Navarro també va ser un factor clau i l'aventura ha començat de forma immillorable, sent els primers líders del subgrup de Divisió d'Honor. A la primera jornada van guanyar per 6-0 a l'Amics de Terrassa, cedint un únic joc en els 6 punts. L'ambició per pujar a Superdivisió és màxima i per aquest motiu han confiat en la figura de Brugada, que acumula 2 ascensos a la màxima categoria durant la seva carrera.
Hem començat aquesta primera jornada molt bé, i bueno, esperem poder continuar en aquesta línia, però bueno, la lliga pues, és... anava a dir és llarga, que no és tan llarga, no? És un format molt reduït, però bueno, intentarem cada partit amb el millor equip que puguem tenir, doncs competir al màxim. O sigui, si hem d'estar a dalt, estarem a dalt, i si hem d'estar a baix, doncs a baix. Cada jornada donarem el màxim entre les nostres possibilitats.
Brugada va sorgir de la pedrera de Falcons i va ser internacional en totes les categories inferiors de la selecció. En total ha jugat 6 temporades a Superdivisió i aquesta serà la seva 3ª experiència fora de Sabadell després de fer-ho a Figueres i a l'Escala. El 2017 es va incorporar al club, on sempre que li ho permetia la seva feina de neurocirurgià, agafava la pala els caps de setmana. Ara, des de la distància, aquest és el futur que li augura a l'entitat de Can Llong.
Jo imagino que han prioritzat és de poder continuar un any més en aquesta categoria per favorir la progressió dels jugadors de la casa, tant de l'Ivan com del Dani. La veritat és que els últims anys han pujat molt de nivell, s'hi dediquen moltes hores, entrenen molt i els hi favoreix jugar en aquesta categoria. Vaig veure que la jornada passada també va jugar l'Àlex Sallago i també doncs, és una persona que ho pot aprofitar si dedica i aprofita el que pugui aprendre en tots aquests partits, doncs, clarament amb ells els afavoreix jugar aquesta categoria i entenc que aquest és el motiu pel qual el club ha intentat mirar doncs, per tornar a tenir plaça en aquesta lliga.
Ferran Brugada, durant molts anys palista de Falcons i del Club Natació Sabadell i ara membre del Sosmàtic Badalona. El seu retorn a la sala de Can Llong es produirà aquest dissabte a 4:45 PM.
Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Tram final de l'Hotel Suís, hem de parlar ara d'un dels equips més en forma a la ciutat, el sènior masculí del Sabadell Rugby Club. Després d'empatar el primer partit a l'Hospitalet i de vèncer el filial del Buc a la segona jornada, els de Fran González van tornar a guanyar el passat cap de setmana en un camp molt complicat, com és el del Granollers, per 7-21. Sergio Ruiz Herrera, que va notar una marca dissabte passat, admetia que tot i deixar al principi que els espartans practiquessin el seu joc, van saber refer-se i imposar l'estil del Sabadell.
Granollers és un equip molt físic i va saber portar-nos al seu sistema de joc, on ells realment són més forts. I no va ser fins la segona part que bueno, ens vam centrar i vam plantejar un joc penetrant als espais oberts. Sí. I bueno, aquest joc ens va afavorir i finalment els punts van acabar arribant, però tot així, bueno, va ser dur fins al final.
Amb la victòria, els arlequinats són líders i s'apropen una mica més a l'ascens a Divisió d'Honor Catalana. El partit d'aquest pròxim cap de setmana contra els Senglars de Torroella consolidaria els sabadellencs a la primera posició i els aproparia al tercer graó del rugbi espanyol. Serà, això sí, un repte complicat, ja que tampoc han perdut encara la Lliga i són tercers amb un partit menys que els sabadellencs. Ruiz assegura que el partit contra els Senglars no serà gens fàcil i hauran de portar el ritme si volen aconseguir la victòria.
A veure, els Senglars sempre han plantejat un sistema de joc molt, molt punter per davantera. I clar, si volem guanyar hem de tenir clar que som nosaltres els que han de portar el ritme del partit i dominar la posició de la pilota, perquè si no ens faran molt de mal. Haurem de ser molt durs en defensa i clar, fer molta pressió amb i sense pilota. Però bueno, tot així serà un partit més que complicat, que jo crec que al final es decidirà per l'equip que no baixi el ritme durant els 80 minuts.
El partit entre el Sabadell Rugby Club masculí i el Senglars de Torroella serà dissabte a les 5 de la tarda al municipal de la Roureda. Abans, per cert, l'entitat farà un acte d'agraïment als diferents patrocinadors d'aquesta temporada. Per la seva part, l'equip femení que disputa els seus partits, recordem, fusionat amb el Badalona i el Mataró, va caure contra l'Hospitalet per un clar 5-41. Les de Rubén Montes no van poder fer res contra un equip molt superior i molt més treballat. La jugadora sabadellenca Anna Pallarès admet que al cap i a la fi la diferència entre tots dos equips va ser palpable durant tot el partit i que l'únic que els falta és entrenar més temps plegades.
Home, sí que és veritat que hi havia una desigualtat, un desequilibri entre els dos equips, perquè nosaltres estem ara en una fusió amb Mataró, Sabadell i Badalona i portem entrenant juntes 2-3 setmanes i Hospitalet porta entrenant i fent pretemporada potser des de juny, porten 5 mesos entrenant totes juntes 3-4 cops a la setmana i de més, i això es nota al camp. O sigui, hi ha una compenetració que nosaltres estem agafant i estem aconseguint, però que elles ja la tenen molt treballada des de fa mesos. Llavors això és impossible que no s'hagi reflectit en el resultat.
Les de Rubén Montes descansen aquest cap de setmana. Hauran d'esperar, això sí, a saber el resultat de l'últim partit del grup entre l'Hospitalet i la fusió de Banyoles i Garrotxa per veure on queden enquadrades per disputar la segona fase de la Lliga.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui acomiadem aquest Hotel Suís amb una de les dues seccions noves que tenim aquesta temporada els dijous. L'anomenem el Megàfon, on donem veu a les moltíssimes entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat de Sabadell. De moment hem passat ja pel tir i també per l'halterofília. Avui toca fer un gir radical i passar per la gimnàstica rítmica amb l'associació esportiva Duosport. Una abraçada ben forta del Roger Benet, que ha estat a les vies de so i de servidor que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell, el Pau Vitori. Demà, a partir de les 4, aquí ens escolteu en antena, amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Us deixem amb el Megàfon. Adéu-siau.
El Megàfon, l'altaveu de les entitats esportives de Sabadell.
Soc la Maria Garrido Ondoño, soc exgimnasta i actual coordinadora del Club Rítmica Duosport.
Data de fundació.
El club va néixer l'any 2007 a la ciutat de Sabadell.
Seu de l'entitat.
La seu principal del club és el Pavelló Nord, perquè és on entrena el nostre grup de Copa Catalana.
Número d'esportistes.
Actualment, si féssim un còmput total de tot el número d'esportistes que som al club, seríem unes 60-70 nenes entre els grups de competició, d'iniciació, de més petites, grans, etc.
Una mica d'història.
El primer grup que va entrenar amb el club estava conformat per 4 nenes i entrenava al gimnàs de l'Andreu Castells. A poc van anar sumant, van arribar a ser unes 20 gimnastes I bueno, a partir d'aquí van aparèixer més col·legis, més grups, tots de competició escolar. Vam estar competint com a club a nivell escolar durant això 5-6 anys i després ja vam pujar moltes gimnastes a Copa Catalana amb la Federació Catalana. Hem estat competint tant a CCE, que són els primers nivells de Copa, com a Copa nivell 4, nivell 5, nivell 6, que ja són nivells més elaborats, i hem arribat a presentar una gimnasta al classificatori del Campionat d'Espanya durant les 3 temporades passades. Per nosaltres va ser un honor poder competir en una categoria nacional, ja que era una participació nova pel club, i ha estat una experiència molt xula, juntament amb tot el treball que s'està fent d'escola base amb les nenes que comencen, que cada cop hi ha més nenes interessades en aquest esport. I la veritat que hi ha hagut una progressió del club molt interessant durant tots aquests anys.
Reptes de futur.
El repte principal del club des que es va fundar és fer accessible la gimnàstica rítmica, un esport que totes les que hi treballem al club vivim 100%, a totes aquelles nenes i nens que s'hi sentin identificats, que els agradi fer acrobàcies, treballar de flexibilitat, el treball en equip. Al final és un món molt ampli i es poden treballar en molts àmbits, i per això creiem que apropar-ho a tot aquell que ho vulgui provar doncs ha de ser el nostre objectiu principal. I com a repte esportiu, més competitiu potser, estem treballant ara amb un conjunt de Copa Catalana que ha començat ja les seves competicions amistoses i que aviat doncs començaran les fases oficials, i tenim moltes esperances en que vagi bé la temporada i que puguin continuar creixent i pujant de nivell amb nosaltres.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.